Ràdio Maricel, a cel obert.
Ja per la Festa Major i, per tant, queda ben poc pel dissabte dia 20, el dia del pregó de la Festa Major. I hem de suposar que durant tots aquests dies, des que el secret més o menys a veus es va anar coneguent i sobretot oficialitzant en roda de premsa, a la Loreto Almirall ningú no deixa de dir-li: Loreto, com tens això que ho tens? Loreto Almirall, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Loreto, quan t'ho van dir, però, per primer cop?
Ui, el març era... O sigui, he tingut la sort, com ho van dir, perdoneu, molt aviat, i bueno, he tingut molt de temps per anar-ho pensant, anar-ho, i sobretot estudiant molta Festa Major, que tenim molt bons escriptors i investigadors que m'han ajudat molt.
Perquè la reacció inicial quina va ser?
Oh, quin susto! Ai, ajudeu-me, socorro, m'ho puc pensar, m'ho puc pensar. I aquells anaven fent un escàs, van dir, no massa, no massa. Dic, bueno, mira, m'encanta la Festa Major, jo portaré el millor que sàpiga. I ja està.
Perquè segurament la relació de la Loreto Almirall amb la Festa Major ha estat la mateixa que la de la Loreto Almirall amb la vida en general. Una persona discreta, que ha volgut treballar, però que mai ha volgut significar-se.
Bueno, és que tampoc és... una cosa
no forma
que...
part del caràcter, no?
Sí, bueno, m'agrada ser sí, prota, però... ja m'agrada, ja. Però, bueno, doncs, mai havia pensat que la Festa Major em pogués donar un protagonisme, perquè crec que és una festa col·lectiva. I sempre el que l'he disfrutat és col·lectivament. Això és, trobo que és la grandesa d'un poble, poder ser una cèl·lula d'una festa.
Ah, aquest és un missatge que s'ha de reivindicar. Entendre la Festa Major des d'un punt de vista col·lectiu.
Jo no ho reivindico, jo ho visc així, i trobo que és... no s'ha de reivindicar, trobo que s'ha de viure així. Un mes allà a fer oli.
Ho dic per si a vegades la Loreto pensa que hi ha excessius personalismes en alguns moments, o no?
Però forma part de la condició humana.
D'acord.
Això, amb el, quan ets més jove no ets tan tolerant, però a mesura, aquest any faig 60 anys. És una alegria per mi, i veus que la condició humana moltes vegades aquesta jo hi és, i que tu també a vegades has volgut tenir uns personalismes i per tant ets molt condescendent amb qui els vulgui tenir. Ja madurarà.
D'acord, per tant aquesta vegada Sant Bartomeu i Santa Tecla s'uneixen en què pregonera i pandonista formen part d'una mateixa generació. Amb 60 anys, si fa o no fa, l'Helena Ferrer, tres parts del mateix,
la pandonista i la pregonera. Sí, havíem anat a escola juntes, passa que ella anava un curs més endavant que jo, tot i que teníem la mateixa edat, perquè ella era més xeridet. Ah.
Bé, presentar la Loreto és parlar per parlar, però molt sitgetans, la filla de l'Antoni Almirall,
i
la dona d'en Ricard, en definitiva, una persona ja coneguda per ser de família àmpliament coneguda. A casa, com es vivia la Festa Major, Loreto?
Des que era petita?
Sí.
Bueno, sí, es vivia, però esclar, eren altres èpoques. Als anys 50 i 60 no era la Festa Major que hi ha avui dia. Era una cosa, doncs, de festa. La meva mare cuidava molt el dinar, cuidava sobretot l'ofici, que en aquell moment en l'ofici jo em feia molta mandra, perquè a més era molt trist. Hi havia poquíssima gent.
Molt trist?
Molt trist i molt llòbrec.
D'acord. És a dir, la imatge que té la Loreto de l'ofici de quan era petita...
Però és que érem quatre al cabo que hi anaven. No us penseu... que en temps de... no us penséssiu pas que les devocions anaven més enlairades.
D'acord. O sigui, aquella imatge que podia donar
aquesta
la sensació...
Aquesta imatge que hi ha ara, de que tant els creients com els no creients hi van de gust, perquè si troben una vivència espiritual potser una mica de pagans reconvertits, no et diré.
Però és igual, la vivència però, del qui necessita ser-hi, del qui vol ser-hi.
Sí, del que hi són, i són voluntàriament, i veus que s'emocionen, doncs això en aquell moment no. No ho era. Hi havia poquíssima gent.
D'acord.
I llavors, esclar, hi havia la sortida física, això ja potser mira, era el que compensava, i després els comentaris dels grans eren oi, això, aquests balls, i veies que hi havia un grup de gent doncs que ho feia, però no hi havia aquella delera per fer participar, de participar per la gent, per part de la gent jove, no.
D'acord.
Gaire.
Segurament també li deu cridar l'atenció a la Loreto moltes expressions d'avui fent referència a la festa major del passat,
sí,
i a tot allò que s'ha perdut, i en canvi la Loreto diu, o més aviat, dona la sensació, no, tot allò que hem guanyat.
Així
de clar.
Sí, de claríssim. A veure, era una festa major. Així i tot, les comissions del moment van fer uns esforços brutals, perquè van ser molt sensibles a que allò era un valor. I per exemple la Subalba Ratxina amb la creació ja de l'escola Grallers, que ja buscava gent per aquella consciència que van tenir aquella gent, és que mai serà prou valorada.
Però vols dir aquesta sensació general que hi ha ara, que arriba la festa major, que l'hem de viure d'una manera tan ni de lluny?
No, bueno, tal com jo era
tal com
petita,
tu l'havies viscut.
Jo petita, no sé, altres famílies i altra gent com vivien.
Sí.
Jo que vivia era que sí, que era festa, que això doncs ja era trencar la monotonia, que anàvem a veure les processons, que anàvem i se les seguien per tot arreu, però, esclar, a part de que a mi el Ball de Diables em feia una por terrorífica.
Tota la vida ha estat així o no?
Ara no tinc terror, però hi guardo unes distàncies
prudencials. El teu pare, l'Antoni, o la teva mare, l'Enriqueta, havien participat d'alguna manera activa a la festa major o no?
No, ells participaven això, des de casa i això. Després, era molt petita que l'avi va ser alcalde i clar, fèiem el dinar a casa dels avis i sí que me'n recordo del ball de les gitanes que venien a fer allò del llevant de taula, que venien els pastorets a fer llevant de taula, clar, jo no, però imagineu, tenia 4 anys,
sí,
o 5 en aquell moment.
On era la casa de l'avi?
Allà a Bajamar, al Rivera 33.
Ah, tens raó.
I llavors allà, esclar, aquell llevant de taula, el que, doncs, esclar, jo no ho entenia que venien, perquè no sabia ni què volia dir ser alcalde en aquell moment, no? I el que sí que em va deixar totalment fora de combat va ser quan els gegants van estrenar vestits de l'Artur Carbonell.
A l'any 55.
A l'any 55. Això sí que em va marcar la memòria dels... perquè aquella geganta era tan guapa.
Aquesta va ser la impressió general, també? Que tu recordis? La impressió teva coincidia amb la que tu vas veure.
La gent en parlava bé, i més m'explicaven que sí que la dasca, que s'havien fet, i tot això, allò. I d'això sí que hi ha, tot i que havia de ser, clar, 5 anyets, doncs això em va cridar molt l'atenció. I qui anaven tants gegants?
D'acord.
Això ja ho he dit molt
altra. Molt deuria cridar.
Tants gegants. I ara he tingut ocasió, gràcies a Progonera, que hi ha hagut família, que m'ha passat documentació gràfica, i dic, uau, mira! I eren 3 parelles de gegants. Ai, por mi.
Aquell record de la infantesa que tot ho feia gran, no? Però en canvi, la Loreto té a dins la memòria als 5 anys, aquell 1955, i veure els gegants amb els vestits de l'Artur Carbonell.
Perquè veritablement van millorar molt, les coses on siguin. El gegant ja m'agradava, però em feia una mica així de respecte, però la gegant...
Quan la Loreto comença a sortir, diguem-ne, sola, per festa major, amb les amigues, amb els amics, quan?
Home, doncs que eren els 14, 15, 16 anys, llavors ja és tota una altra festa major.
D'acord. En quin sentit? Què es feia, com es feia?
No, des de les 6 del matí que començava la matinal, ja no hi havia res que quedés a terra, fins que em deien, bueno, fins a tal hora, que llavors eren la 1:15 a dormir. Però ja no em perdia res i anàvem a darrere de tot i això, sense tenir massa complexes de si podíem ballar o no, veritat. No, perquè els nois de la colla tampoc ballaven, perquè la festa major era molt d'uns balls ja determinats.
D'acord.
I no va ser per Santa Tecla que la cosa
Es va començar a animar.
Sí, sí, allò, darrere l'Isidre Panyella i els balls de diable. Allò sí que era divertit.
Per què era divertit? O per què era tan
perquè
divertit?
Perquè potser inclús era una mica com així trencador, no? Aquella colla de gent jove, que una mica així, amb barrets. Però era molt divertit. Aquells 60 tecles dels meus 14-15 anys, bueno, anàvem a darrere dels minyons i les mosses.
D'acord.
I en Ricard tocava el timbal. En Ricard tocava
sí,
el timbal.
Com va recordar en la xerrada dels sí. castellers, que ell era un dels que tocava, un dels dos.
I l'altre era en Pere.
Ah, exacte.
Vull dir que molt. Gràcies, potser va ser que allà hi havia moltes ganes ja. I es va ser com una primera reviscolació.
Moltes ganes com què? De canviar alguna cosa? O
de fer una festa major més nostra. Però sense massa consciència, i potser perquè sóc una mica així, però sense massa consciència que anava a reivindicar res. Ho vivíem.
D'acord. És a dir, de trobar un lloc...
Sí.
O sigui que en el fons, més o menys, el que molts diuen ara, de trobar un lloc dins la festa major, de sentir-se participant, integrant...
Això va ser més endavant.
D'acord.
Quan la gent va prendre consciència, bueno, o prendre consciència, sí, o hi van voler participar.
D'acord.
Però allò va ser el principi, jo crec que els historiadors potser em diran que no.
Però és a dir, d'aquella necessitat que tenia una colla de nois i noies i joves de ficar-se dins una festa que els agradava molt.
Sobretot amb el Ball de Diables. Era el que, clar...
En aquell ball que et feia por.
No, i continuava fent-me por, ja dic, reia molt, però...
Estem parlant de l'adolescència, una miqueta més endavant...
I llavors ja vaig casar jove, llavors sí, veritablement, encara me'n perdia menys, allà on anava jo anaven les criatures, o embarassada o sense embarassar, però a coll, i mare, no veig... Llavors, esclar, potser sí que en tenia llavors més ganes de ballar, però clar, no, em semblava injust pels meus fills que jo me n'anés a ballar i que ells quedessin a mans d'uns altres. La festa major sempre l'havia viscut amb ells. Jo sempre anava arrossegant amb ells, fins que ells em van deixar. Quan ells em van plantar, vaig dir, bueno, tu tonto, me'n vaig a ballar jo ara.
D'acord, però és a dir, la Loreto va tenir molt clar que... El seu paper era el de amb mare anant a la festa major amb la canalla?
Sí, sí, sí. Sí.
D'acord. I no amb mare anant a ballar a la festa major i que la canalla la tingués una.
Mira, no, jo vaig anar-los arrossegant a coll i bé, una... Oh, pesat, sí, però sí, era molt pesat, sí, però ara no ho veig. Doncs sí que és el gegant. Professió de fer
sí,
des de principis.
Sí, sí, i no estem parlant d'una criatura de dues.
No, al final...
Sempre heu estat una casa de colla.
Sí, passa que llavors els grans ja es van anar integrant... els balls i les petites doncs a coll i bé de la mare.
D'acord, amb aquesta perspectiva de l'edat et continuava agradant tot?
Tot, sempre m'ha agradat tot. Sempre m'ha agradat tot. Com a balls, no?
Sí, em refereixo
ara,
a...
Ara, n'hi ha dos que provoquen molta tendresa, que són les panderetes, les nenes, aquelles nenes tan mones, amb aquella... Bueno, i que no paren. Tu mira-te-les. No trobaràs cap racó que estiguin... I després uns altres que em provoquen una gran tendresa són els pastorets, els adolescents. Ai, mira, els trobo divertidíssims. Sí que tenen molta set. Però, jo, mira, quan els veig... Alguns ara ja són... Bueno, molts han passat per les meves mans. I els veig allà ballant i això i són... Mira, em provoquen molta tendresa. I els cerculets, bueno, són nens, no? Però així que m'emociona de veure'ls són aquests dos.
És singular aquesta precisió perquè a la Loreto no li han sortit, no ho sé, la moixiganga o els bastons,
que també.
Però especialment balls fets per canalla.
Els adolescents i les nenes.
D'acord.
Crec que són dues franges de la societat molt fràgil i que per mi es mereixen tots els respectes.
D'acord, la Loreto és mestra.
Tota la meva.
D'acord, la Loreto és mestra, ho sap tothom. No sé si hi ha una forma de veure les coses a través d'aquesta perspectiva, o si aquesta vocació de mestra...
És possible. Que això marqui aquesta visió diferent, no, potser, de l'espectacle.
Tens una certa sensació que aquesta franja d'edat continua encara estant... Li penja un tòpic a tothom que diu, no, és que tal, sí?
No, i pobrets, són encantadors. Amb aquella energia que ballen, amb aquella disciplina que... No, nosaltres hem vingut a ballar, li diuen les panderetes amb molta música.
Quants anys fa que ets de més que fas...
Que ui, 34 o 35.
D'acord.
Ja estic al món.
És una ximpleria preguntar-li a una mestra si els nens han canviat molt.
Els nens sempre són nens. I això no canvia. Han canviat les seves circumstàncies educatives socials.
De valors, vols dir?
Dels valors, de casa. Ells sempre fan exactament el que són com els miralls de la societat.
D'acord. El que veuen a l'entorn.
O viuen. Pensa que els nens s'eduquen més per osmosis que per sermons. Un nen t'actua més així, sobretot a les primeres edats. És osmosi pura,
o sigui, com les granotes. O sigui que aquesta mateixa societat que moltes vegades parla del jovent, etc, etc, no se n'adona?
No ho sé si no se n'adonen, però...
O no vol veure.
Tot aquest famós fracàs escolar, jo crec que és un fracàs social. No pas dels alumnes. Els alumnes jo crec que tenen exactament les mateixes capacitats que tota la vida, encara tenen molts més mitjans i a vegades, sobretot els adolescents, s'han demostrat, fan coses que jo segurament a les seves circumstàncies també les hagués fet. No són millors que jo, ni pitjors que la meva adolescència. Sí, sí. El que passa que tenen unes eines que no estan al nivell del seu cervell. Mm-hmm. O sigui, el seu cervell no pot assumir moltes de les coses que els volten.
D'acord.
I tenir prou criteri.
En
no
sentit,
poden tenir criteri perquè no, no la tenen l'edat de tenir criteri.
En aquest sentit, hi ha alguna cosa que preocupi especialment a la mestra del que veu? És a dir, els nens continuen sent nens, els nens continuen aprenent tal com hem après tots tota la vida. Per tant, què passa? Hi ha menys referents on agafar-se? Hi ha menys...
O molta diversitat. Perquè sí que hi ha famílies moltíssimes que tenen criteri, però és clar, aquell criteri ha d'anar compartit amb molta altra diversitat de criteris. I és clar, els nens on s'apunten? A lo més fàcil.
D'acord. Com ens hem apuntat tots.
Com ens hi hem apuntat tota la vida. I llavors, a vegades, jo crec que els pares en aquest moment d'educar ho tenen molt complicat. No impossible, eh? No impossible. Jo crec que quan més bon humor tinguin, quan més ganes d'estar a l'oro de tot, quan més els arrosseguin a totes les seves pajarades, de les seves aficions, més elements tenen a favor d'ells, perquè aquell nano, quan arribi l'hora d'aquests complicats, doncs els seus pares siguin una referència.
D'acord.
Però han de ser pares de bon humor, de bon rotllo i divertits.
Pares que no vulguin deixar de fer de pares en cap moment.
Sí, en cap moment, sí.
No,
i, ojo,
és un...
que sàpiga que tingui
sí,
un criteri
sí, sí.
molt clar.
Està clar, però aquesta és una reflexió, entre altres, doncs, allò, de la mare i de la mestra a l'entorn d'una festa major que és un referent ara absolut per tots Sitges, no?
Sí,
però
sí,
que, clar, es viu de maneres molt, molt, molt diferents.
Sí, sí, sí.
Perquè ara com la vius?
Doncs d'una manera diferent, però totalment plena. Bueno, aquest any ja deixem-ho en parèntesis.
Deixant
això
de banda...
és una experiència que ja, ja els hi dic amb alguns. Dic, oi, després hauré de fer teràpia. per el síndrome d'abstinència. Després...
doncs fins que no arribi aquest any. Ens fiquem amb la de l'any passat, no, la de l'anterior.
Doncs ara és diferent, perquè, clar, els fills s'han fet grans... Han corregut bastant de món, han fet bueno, aquestes coses, Erasmus i aquestes coses, i esclar, se m'omple la casa de fills, de les parelles dels fills i dels amics dels fills, que uns millor venen d'Austràlia, uns i l'altre ve d'Amèrica, l'altre ve de Sant Pere de Ribes, no sé, és igual. Però els hi encanta portar amics d'ells, de vine per la festa major, que veuràs. I esclar, llavors la Loreto s'ha tornat amb una gran cuinera. Que la Ruscalleda era a l'ombra al meu costat.
Tens una certa sensació que el cercle d'alguna manera torna a començar una...
Però avui hi ha moltes maneres de ser una gran cuinera. Nera. Perquè hi ha congeladors i llavors pot jugar molt amb l'assistència als actes.
Està parlant una cuinera satisfeta i agraïda de viure aquesta festa major d'aquesta forma.
Sí, 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 sí.
És a dir, de la festa major que no la condiciona a l'hora d'anar a fer el que ella vol i que a la vegada està molt contenta que a casa es trobi una festa major paral·lela gairebé.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Perquè vas ballar, però vas ballar quan vas creure, ara puc ja, doncs
sí,
m'hi poso.
M'hi poso, clar. I va, què ets? Mira, te'ls tots ballant i la mama mira. Ah, no.
D'acord. I això com va ser?
Doncs quan vaig entrar a Vall de Gitanes, yes. Que, bueno, que llavors hauria de tenir 40 anys, em fa l'efecte. Mm-hmm. Parà, i ara no facis dir dates, eh? Però va ser que va haver un canvi al Vall de les Gitanes i la Carme...
Sí, estem parlant dels anys 90, la Carme Comas.
La Carme Comas em va dir, mira, que hi ha hagut canvis i hi ha places. I llavors, doncs, mira, sí, jo cap allà. I sí, i en vam entrar diverses de juntes, que bueno, encara conservem doncs, un feeling. Quan ens veiem, doncs ja no és com veure'ls i del costat, sinó, mira, oi, ei, ja ha quedat molt de feeling amb les que vam ballar juntes. I bueno, hi vaig estar una temporada i m'ho vaig passar molt bé.
Com va ser aquella temporada? De doncs, festa major des de dins doncs, en un ball ja...
És diferent, evidentment, és diferent ballar. T'ho passes molt bé. Jo vaig disfrutar moltíssim, ara cansa, eh?
I això ho diu una persona acostumada, diguem, de l'activitat física, sí, que no estava aquí a casa seva, sinó que ja feia coses.
Després, però és veritablement els balls n'hi ha que cansen més que el de les gitanes, això també ho haig de dir, però cansa, sobretot la matinal, arribava ben marejada a l'Ajuntament, eh? Ja s'hauria de fer un pensament en aquestes matines tan llargues. No suprimir res, però retallar una miqueta, sí.
D'acord.
Ho dic a favor dels balls perquè jo ho vaig viure i després lo de la nit també és molt bonic, que baixin les escales. En aquell moment vaig experimentar que veritablement se devia mantenir, perquè jo era de, ara pobre canal, perquè esclar, hi anava amb uns fills i m'empipava a mi també veure'ls tan cansats, però quan ho vaig viure jo vaig dir no, això no es pot suprimir, perquè veritablement hi havia tal quantitat de gent que esperava els balls que dius, no, vale, vinga, però escurçar una miqueta i fer una mica més ràpid.
D'acord. A part, la Loreto està parlant encara d'aquelles festes majors en què no era necessari els tres quarts d'hora posteriors al Castell de Foc, sinó que es baixava gairebé d'una forma més o menys immediata després de...
Vols dir que tanta cara de terroristes fem els sitgetans, que ens han de tenir tres quarts d'hora lligats perquè no robem pólvora? Vols dir que...
O sigui que d'alguna manera el fet de sortir va també afegir una altra visió a la festa.
Sí, clar, no coses que jo era molt radical, sí. Dic, ui, no, que això s'ha de continuar fent, però bueno, s'ha de remodelar una mica, que pensin una mica que molta gent que la va ballar després els agrada anar als concerts i els agrada, i llavors a les 6 del matí, allò és...
Mortal.
El desfile dels zombis.
En qualsevol cas, suposo que la satisfacció era la mateixa que quan la Loreto no ballava i la gaudia d'una altra manera.
Sí, jo vaig tenir molta sort perquè la Rosa Alsina em deixava posar al balcó d'allà al carrer Santiago Rossinyol quan eren petits els meus nanos, i allò em va anava estupendo.
D'acord.
Perquè amb tot aquell ramat ja em diràs tu.
Com es podia controlar a peu de carrer, no? Tot i que la Loreto segur que és de festa major de peu de carrer.
Ah, sí, jo per poc que puc a peu de carrer. I sortida d'ofici sota la palmera.
Distància prudencial.
Ah, això
per gaudir quan fa falta i per allunyar-se quan fa falta també.
Sí. Ha
quedat ben clar.
Sí.
Ets devota, Loreto?
Jo sóc cristiana, confessa. Ara, cristiana, confessa. Tinc, veritablement crec que el missatge evangèlic és d'una vitalitat i d'una alternativa per a la vida diària, i per a la vida de les persones, té uns horitzons tan allunyats que sobre la vida, que jo m'he anat enamorant a mesura que ho he anat coneguent, i m'he anat formant. Jo entenc que molta gent no ho pugui captar perquè és que se necessita formació per poder captar, a part del sentiment que, que hi pot ser, que és bo, perquè si no tens el motor per entrar dintre aquesta ganes de saber, si no tens un sentiment no hi és, però és important perquè molta gent a vegades ja ho fan arribar, però jo crec que el missatge queda una mica doncs tapat per una església que en aquest moment que jo me l'estimo molt, perquè és això, també sóc una petita cèl·lula d'ella, no podem anar sols, encara que estigui una mica així, coixa, doncs, bueno, m'és igual que vagi coixa, però, perquè hi ha molt bona gent dintre, però hauríem de mirar de fer una mica, d'arreglar-se una mica, perquè, sobretot de cara al missatge que donen, que a vegades el tapen. A vegades l'enfosqueixen amb les seves actituds i les seves parafernàlies.
Tornem a estar en allò, suposo, Loreto, del discurs i l'acció, no?
Sí.
Els fets sí. que es veuen, les paraules
que es
diuen...
Sí, es veuen massa, i es diuen coses que són una mica fora de context. I no et diré que a vegades, al fons del que diuen, no tinguin els seus motius, però s'ha de ser bon comunicador. I a vegades no ho semblen. A vegades sembla que estiguin més dominats per la por, cosa gens evangèlica, que per la resurrecció. Els hi falta una mica de vernís de resurrecció.
Demanàvem aquesta reflexió per una qüestió molt simple. Festa Major, Sant Bartomeu, el paper del Sant, no deixa de ser una festa religiosa. Passàvem pel mig d'un ofici que la mateixa Loreto ens deia que en una època suposadament molt més religiosa que ara no tenia la gentada que té ara l'ofici, per tant, aplega persones que són més o menys religioses o gent religioses. I per altra banda, la reflexió d'una mestra que té, doncs bé, tota una colla de canalla, de la qual molt probablement aquest, diguem-ne, aquest sentiment religiós cristià o de qualsevol vocació de fer no sigui tan evident en el dia a dia.
No, però jo no, potser no sóc massa explícita així, perquè, a més, legalment tampoc ho puc ser.
No, està clar.
Clar, no, sí, però estic en una escola religiosa.
Sí.
I llavors també... Ja,
doncs, sí, podia fer de més i de menys.
Sí, no. I, per exemple, el primer que faig el mes de setembre és posar-los una bona Santa Tecla i un bon Sant Bartomeu de cartells.
Què pregunten?
Qui són?
Qui són?
Qui són? I llavors, evidentment, obvio de detalls així, gore, de les seus acabaments.
Però suposo que està molt bé per dir, bé, qui són? Com s'explica això?
Doncs mira, jo li explico que Sant Bartomeu era molt amic d'un senyor molt interessant, que era, es diu Jesús, i que veritablement, i que primer no se n'enfiava, perquè li va dir, quan li van presentar, i pot sortir res de bo d'aquell poblot d'allà, en aquell racó, o sigui, que no us penseu que d'entrada ell... Però Jesús tenia molt bon sentit de l'humor. I llavors, quan el va trobar, va dir, veus aquí el Galileu que no enganya. És una altra versió de l'Evangeli. O sigui que dic que tant un com l'altre eren gent de bon molt humor, que s'estimaven molt a Déu i que allò els va arribar a transformar les seves vides, que ho van voler escampar, Sant Bartomeu se'n va anar de casa seva i en un país molt llunyà se'n va anar a explicar les bondats de la paraula del regne de Déu. I que un regne de bondat. I acabo aquí, no explico qui va deixar la pell.
D'acord.
Per tant,
es pot explicar qui és Sant Bartomeu
a qualsevol
edat, en qualsevol...
Oh, i tant, i Santa Tecla. Santa Tecla, el patrona de catequistes, els dic, no sé si ho és, però perquè ella, de fet, va anar molt darrere Sant Pau, la llegenda diu, i inclús perquè no la critiquessin, doncs es vestia d'home, perquè no diguessin que estava enamorada. I sí que estava enamorada de la paraula. No de Sant Pau, perquè es veu que no hauria un pitu, eh? Però ell estava enamorada de la paraula. I aquella paraula, bueno, llavors hi ha les llegendes de tot el que va arribar a superar, jo us dic, la va fer superar moltes dificultats i es va morir velleta, sempre acompanyada de nens que la volguessin escoltar. I ara els nens sortiu a la matina. No sé si és sèrio aquesta reacció, però...
Però funciona, perquè quina és la reacció de la canalla? Quan
es els encanten. Sí, no, a veure, la canalla els agrada molt saber el motiu de les coses i per què surten. Clar que sí, clar que els agrada.
Per tant, no ha de costar res explicar que el motiu final d'una festa, que és la gran festa de Sitges...
Sí, té un motiu d'una gent que són els nostres patrons. Dic, sabeu que s'han de fer patrons per fer vestits? Els hi comparo això. Doncs nosaltres, el nostre vestit de comportament, són aquella gent que va ser valenta, que va ser lluitadora i que va ser estudiosa.
Expliques allò que a l'escola difícilment et van explicar tu.
Bueno, cantava perquè eren...
Venia de casa, tot això.
Tot això venia de casa, no? Clar. I d'en Rocha, del llibre d'en Rocha. Està molt ben explicat. Se'n va trobar Santa Tecla amb el llibre d'en
Perquè la Loreto Almirall ha hagut de fer molt recull bibliogràfic aquests mesos.
Sí? Mira, va ser el que m'ha donat seguretat.
D'acord.
Perquè vaig estar una setmaneta que sense dormir, el mes de març. I els hi vaig dir que em sembla que m'heu arreglat una setmana de son. Però quan vaig poder començar a agafar llibres i prendre punts de coses que em feien gràcia a mi i llavors ampliar amb el llibre d'en Rocha i amb el llibre d'en això, i tot això gràcies a en Ricard, que ho tenia tot a casa, no he hagut de comprar res. En Ricard és de sempre, és com una formigueta que va recollint, i llavors jo li deia, ai, ara aquells versos del 31 que m'agraden,
versos del 31.
Ai, el ball de Sant Bartomeu, el tinc a casa. I sí, ja el tenia sobre la taula.
Perquè entre les festes majors que ha viscut la Loreto, està clar, hi ha la d'en Ricard Baqués.
Home, és
que suposo que això és un altre apartat.
Oh, i tant.
És un altre capítol.
És contemporani que jo anava carregada de criatures i ell anava carregada d'unes altres criatures, que eren els castellers.
I mentrestant, això mateix, castells amunt i avall.
I vaig pensar que era molt bonic que ell ho pogués fer i que jo hi pogués anar al darrere. Mai em vaig sentir, ai, mira, ell els castells, jo aquí amb els nens. No. Ho vam compartir tot i vam poder fer. I ell va poder fer els castells i dedicar-los a les que va voler. Vam disfrutar molt tots dos, molt, va ser una aventura, una aventura.
Perquè dins de com vivia la Festa Major la Loreto, els castells eren una vivència especial dins
Mira, acabava de tenir el fill més petit, com aquell dia tenia 3 setmanes, i llavors en Ricard i 4 o 5 més, uns quants amics més, va, fem el castell allà davant mateix de casa, sota el balcó. Va ser unes vivències, i son pare mirant-ho des del balcó, i ai, mare,
que no ho feu bé, que baixo, que no ho feu bé.
I llavors, va baixar prou. Posem-hi seny.
I a casa no t'havien dit mai, posa el fre, que això és la bogeria.
No, que allò no era cap bogeria. Era un moment que va funcionar perquè el moment adequat d'ambient, de temps,
d'això, era ni abans ni després.
Mira, va saber intuir-ho. O simplement no va intuir res, ho vivia, que és el que et deia a vegades,
sí.
No cal, ho has de viure les coses per ser oportú.
I ara la pregonera, que continuarà sent espectadora de la Festa Major, però que també està convidada, com acostuma a passar en els darrers anys.
Això m'han dit, ja m'he comprat el traje.
Al balcó, l'ofici, la processó cívica, etcètera.
Per poc que pugui, si no em fallen les forces, no em perdré res.
D'acord. La Loreto, espectadora, com la veu ara la Festa Major? Què li agrada, què no li agrada tant del que veu?
De la Festa Major.
De la Festa Major, d'ara.
Bueno, jo tinc una visió privilegiada, que és des de dalt del campanar. Ja sé que això és enxufada. Però bueno, ara ja estic baixant més, perquè com que és un privilegi que crec que és de tots els ciutadans, doncs i ara, gràcies a Déu, hi pugen més.
Fem un parèntesi aquí. Què passa dalt del campanar?
És un altre món. És un altre món. El campanar és un altre món. I llavors, la processó de Sant Bartomeu és una miranda excel·lent de què passa la processó aquesta, que tant criguen, que no s'acaba. I llavors, sí, veus que va tallada, que venen cansats, que a l'acabada en el pobre Sant Bartomeu es queda allà sol i abandonat. I llavors la moixiganga se n'adona i s'atura. A veure, hi ha molta gent, jo ho veig molt complicat d'arreglar-ho, i penso que per un parell de cops de l'any que hi ha processó també hem de tenir la màniga una mica ampla, tampoc ens hem d'amargar tant. Ara, si es pogués arribar a fer de manera que el sant no es quedés tan allunyat quan ja s'arriba al passeig, doncs seria una bona idea. I després, doncs, esclar, allà, des d'allà dalt, veus aquells ciris que s'acosten, veus el mar com brilla, veus les músiques que arriben, i llavors quan entra el sant, encara que no siguis baix, posa la pell de gallina. Perquè, sobretot, a partir de que el sant gira, no es paren de tocar les campanes, i ens ho anem tornant, ens posem un davant de l'altre, i a vegades, quan hi ha molt soroll, dic, deixa'm-ho fer amb mi, que ara no s'entararan que ho faig malament.
És difícil de fer aquell toc?
És qüestió de tenir ritme i de tenir habilitat, perquè les cordes són fluixes, vull dir, clar, fluixegen, de tenir-les tibades,
sí,
tibades, i és clar, i tenir certa, relativament certa força, perquè no és el mateix quan toca amb un fill, que no sé si qualsevol dia que les escardarà, o quan toca son pare, que ja és més gran, i que posa una mica més de seny. No sonen igual.
Però des de dalt suposo que el que es veu és com un quadre, no?
És un
quadre.
És
aquesta festa major col·lectiva que ens deia la...
Sí, 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 que tens el privilegi de mirar-te'l des de dalt.
En què ningú és més que ningú i tothom és un tot.
No, 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 tots som tots, perquè a més els que estem allà dalt no parem, no parem, no parem, no parem, no parem. No, no. Ara inclús ens hem posat uns cascos d'orelles perquè...
Pica molt, no, això?
Perquè sí, surts, baixes, que el millor fa... Jo a vegades he estat com a unes vàries hores sentint pitos.
Amb el xiulet a l'orella.
Sentint pitos, sí, sí. No, no, sonen, sonen.
Dissabte 20 d'agost, el primer i únic repte, diríem repte, perquè la resta,
sí,
per la Loreto, anar amb una processó del davant o després o durant, ja no és problema de ben carrer.
No, no, no.
És un repte, això?
Home, sí, sí. Tinc com un bajo continuo a la panxa. Estic molt contenta. No vull que els nervis em traeixin, perquè trobo que és una oportunitat única i que la vull disfrutar, però el bajo continu al budell sí que hi és, saps?
Ets una persona molt nerviosa?
Home, per segons què, sí, jo no sé, és que no sé el que entén la gent per nerviosa.
Per nerviosa.
Clar, no sé el concepte, quan s'entén això, no sé el que volen dir. Ara, morruda per posar-me davant d'un públic, i això sí que tinc morro, sí.
D'acord, o sigui que la part més complicada ja està salvada,
que bueno, és aquella
capacitat
clar,
de ficar-se davant d'allà, no?
M'ho penso, perquè espera't quan em trobi, això és el que em penso jo, perquè espera't que trobi tot el personal allà.
El pregó està acabat?
Sí,
sí,
però ara vaig fent...
Ara una mica per aquí, una mica
sí,
per allà.
Sí, ara vaig fent retallades de paraules, l'he passat per censura, ja t'ho van imaginar, de marit i fills.
Sí, anava a dir, no eclesiàstica, de
no,
marit i fills.
De marit
que
i fills.
Potser és més dura i tot.
Bueno, els fills van massa a favor meu.
D'acord.
No són massa de fiar.
Però
van a favor meu.
La censura l'ha fet canviar molt o no?
No, no. Bueno, però sí, la censura... Sí, que m'han dit, mare, vas de que pensant que saben el que penses, explícita't més. He hagut de... O sigui, el contingut és exactament igual,
sí,
però he hagut de posar moltes altres coses perquè m'entenguessin millor. Perquè vaig una mica així, jo, saps? Sempre per segones.
És a dir, no tan críptic, sinó
sí,
que es vegi més
sí,
el que
pensa. Sí, explica't que n'hi haurà. Jo t'entenc, deien, perquè et conec. Però hi ha gent que no et coneix.
Així estan les coses a les portes d'una nova festa major. Loreto, felicitats.
Gràcies, moltíssimes
bona
gràcies.
Festa
és que
major.
Estic molt agraïda amb els de la comissió de festes que pensessin en mi, perquè jo, home, soc molt festa majonera, però clar, que em demanessin el pregó, doncs... I ara veig que la gent s'ho pren molt en sèrio i tothom em felicita i fan petons i volen fer fotos. I jo dic, oh no m'ho pensava. Oh, semblo la Bianca Castafiore.
Sí, que me deixa la fama arriba als 60, després de 30 anys a l'escola, etc. Doncs ara resulta que...
No, i és una cosa que la vius, dius, ai, doncs mira, estic agraïdíssima. Mm-hmm. Molt, molt agraïda. No puc dir una cosa per una altra. No. Se m'està pujant l'ego, Potser hauré de fer alguna cosa.
Això serà difícil. I si no, hi haurà aquesta teràpia, com és això de descompressió, aquesta mena de teràpia que farà la Loreto passat ja al pregó i passat a la festa major.
Perquè estic molt, molt contenta, la veritat. Molt
doncs,
feliç.
Doncs compartim, com no, aquesta felicitat i el dia 20, segur que la compartirem més encara. Loreto, gràcies.
Gràcies.
Bona
de res.
Festa major.
I molt bé, gràcies.